Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Doncs sembla que l'estat espanyol sí que es poden posar portes al camp. Ahir es van clausurar nous webs, el de l'ANC i el de la campanya Empaparem. I ahir van declarar els presumptes responsables dels webs del referèndum replicats. De fet, d'aquí a un moment parlarem amb un dels investigadors, amb un dels investigats sobre el tema. Així que, com que sembla que van mal dades i a l'espera de tenir alguna portada millor, heus aquí la nostra opinió d'avui sobre les actuacions de l'estat contra el referèndum. Sí, clar, potser us pensàveu que ho condemnaríem enèrgicament, potser creieu que rajaríem de la Fiscalia o de la Guàrdia Civil perquè Espanya no es tanquin webs de pederastes o de terroristes en base al principi de neutralitat de la xarxa i si en canvi els webs de l'ANC o d'Empaparem. Sí, home, que us penseu que volem que ens tanquin el nostre web? Són les 8 del matí i un minut. Esteu escoltant el Supermatí. Transmet Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM, Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà. Miquel 40.
I Martí Seguer, que ens porta la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia, Miquel. Avui una jornada que comença ennuvolada, que a poc s'anirà trencant, però que aquestes nuvolades a la tarda en tornaran a aparèixer de noves, sobretot cap al sud de la Costa Brava. Per tant, en algun lloc pot caure algun ruixat. Temperatures una mica més fredes que les d'ahir, amb 12 graus de mínima i els 24 de màxima. I demà dimecres ja parlaríem d'una jornada amb clar predomini del sol i temperatures a l'alça.
Bon dia.
Gràcies, Martí. Aquí acaba aquesta previsió del temps, que anirem reactualitzant quan faltin res escassos minuts perquè siguin les 9. Ara és el moment de començar el programa. Anem directament al gra. Sentíem a la Sílvia, que ja la tenim a punt per fer els titulars.
Un veí de Calonge citat a declarar per haver clonat webs sobre el referèndum. El noi ha hagut de comparèixer a la comissaria de la policia espanyola a Girona per ordre d'un jutjat de València. La investigació és oberta per la duplicació dels webs referèndum.cat i garanties.cat. El calongí Marc Ruiz s'ha acollit al dret de no declarar i ha quedat en llibertat investigat per desobediència.
La xarxa de museus de les comarques de Girona rebutja les actuacions policials dels darrers dies. En un comunicat assegura que es vulnera l'exercici dels drets civils de la ciutadania, com la llibertat d'expressió o el dret a decidir. El Museu de la Pesca, el d'Ullastret, el Museu del Suro i el de la Terracota formen part d'aquesta xarxa de museus de les comarques de Girona.
L'Ajuntament de Palafrugell votarà aquest vespre una moció de rebuig a les actuacions policials en contra de les institucions catalanes. La moció està presentada pels partits del govern, Esquerra i el Partit Demòcrata. En el text, el consistori insta el govern espanyol a aturar la instrumentalització de les forces de seguretat. A més, rebutja l'ús de la força per retallar la llibertat d'expressió i de premsa.
La futura reforma del Passeig de les Pites a Palamós ja és en marxa. Aquest dilluns s'ha convocat el concurs públic per la remodelació d'aquest passeig. El projecte preveu canviar el paviment de l'espai i ha sortit a concurs per 126.000 euros.
Platja d'Aro comença les obres de remodelació de la urbanització del nucli de Mont d'Aro. Tenen un cost d'1,86 milions d'euros i un termini d'execució d'un any. Es tracta de la primera intervenció en una urbanització en els darrers 25 anys. L'Ajuntament vol que sigui el principi d'un seguit d'actuacions per posar al dia les urbanitzacions del municipi.
L'empresa de taps de suro Trefinos de Palafrugell ha celebrat 250 anys. Ho ha commemorat en una intensa jornada amb diverses activitats relacionades amb el suro i la trajectòria de l'empresa, que proveeix, entre altres, Moixandon, Freixenet o Codorniu.
I tot això us ho expliquem avui, que és dimarts 26 de setembre, el mateix dia en què tindrem el programa d'aquí res, a 30 segons, amb Marc Ruiz, un jove de Calonge investigat per clonar webs del referèndum, David.
També tindrem el regidor d'Urbanisme de Platja d'Aro, Josep Maria Soler, per parlar dels projectes per posar al dia les urbanitzacions del municipi.
Doncs, acabat el sumari, entrem en matèria.
Música.
Us ho acabem d'explicar. Un veí de Calonge ha estat citat a declarar a la comissaria de la policia espanyola a Girona per haver clonat webs sobre el referèndum. La situació s'ha fet per ordre del jutjat d'instrucció número 4 de Paterna, a València, que l'investiga pels delictes de prevaricació, desobediència i malversació de fons públics, David.
Se l'acusa d'haver duplicat els webs referèndum.cat i garanties.cat. Ruiz s'ha acollit el dret de no declarar i ha quedat en llibertat, investigat només per desobediència. El Calongi va rebre la visita inesperada aquest diumenge d'agents de paisà de la policia que li van entregar la citació. El jutjat també investiga un altre veí d'anglès pel mateix motiu. Un centenar de persones van donar suport als investigats davant de la comissaria. La declaració s'ha fet enmig d'un fort desplegament de la policia espanyola amb una desena de furgonetes antidisturbis.
Marc Ruiz, bon dia.
Bon dia.
Bé, d'entrada hem d'aclarir que en la teva situació d'investigat entendrem que hi hagi preguntes a les que puguis no respondre per les conseqüències que això pugui tenir. Però vaja, en qualsevol cas, d'entrada, com estàs?
Bé, ben tranquil, ara.
Sí? Sí. Què vas pensar quan vas arribar allà i vas veure furgonetes antidisturbis?
Bé, no sabia si tenia a veure amb allò o no. Estava... tota la zona dels voltants estava plena de furgonetes.
A tu se t'investiga per haver replicat el web del referèndum. No et preguntaré si ho has fet o no, perquè si no has declarat en el jutjat no ho diràs en una emissora de ràdio, però no sé fins a quin punt... Vaja, si has replicat el web del referèndum, presumeixo que deus tenir coneixements sobre informàtica i sobre tecnologia web... A la xarxa hi ha un principi, que és el principi de neutralitat, que diu que no es poden tancar webs, la llibertat aquesta universal. No sé fins a quin punt... vaja, no sé, què en penses tu de tot plegat?
Bé, em sembla que s'estan passant molt. Hem perdut una mica... Hem perdut bastant els papers, perquè estan tancant tot tipus de webs. Ahir mateix la web de l'Assemblea i en paperem, que no és ni una web oficial, és feta per voluntaris.
És una web que es dedica a que ofereix la descàrrega de cartells del referèndum.
Sí, sí, sí.
Escolta, i a casa teva què et diuen? Els amics, la família, què te'n diuen de tot plegat?
Bé, és clar, també van sorprendre. Però bé, m'han donat ànims. I bé, algú també m'ha dit que no em fiquem problemes.
Que no et fiquis en problemes. Perquè sí. tu estàs convençut que no has comès cap delicte, entenc.
Sí, sí, totalment.
Vaja, i ara... I ara què passarà? Quin és el següent pas?
El següent pas és... bé, em vaig acollir el dret de declarar i ara esperem a veure què diu el jutge. Si de declarar o si va al cas.
Perquè tu et van citar el diumenge a la tarda, no?
Sí.
I vaja, com es prepara una defensa d'això quan et citen un diumenge a la tarda per anar a declarar el dilluns al matí?
Bé, el primer que vaig fer va ser trucar el número que havien donat a l'associació Drets i ells em van posar en contacte amb un advocat.
Val, l'advocat que és l'Albert Carreras, eh?
Sí.
Aquest advocat sap si té algun coneixement o si ha treballat abans anteriorment en casos d'aquest tema, d'aquest tipus així més repressius?
No ho sé, això. No ho vaig preguntar.
Escolta, no, tranquil. La policia us demana... La policia, perdó, us ha incautat algun tipus de documentació, d'informació? Us ha negat algun tipus d'informació? Vaja, com ha anat això?
Bé, a mi no m'han incautat res, però... Allà, després de no declarar, es van negar el dret a saber la pastat, em sembla que es diu.
Sí.
I les diligències del cas.
O sigui, no us han donat les diligències, però us han dit per què, o...?
No.
Carai. I, vaja, tinc entès que el teu advocat, que l'Albert Carreras, haurà d'anar a Paterna a demanar informació.
Sí.
I quina és la informació que voleu demanar, que voleu tenir?
Doncs la informació sobre l'estat. Els detalls de... Suposo, no sé exactament què és, però suposo que és exactament de què se m'acusa, amb el detall.
Escolta, tu has obeït algun tipus de consigna o d'alguna ordre, o a tu algú t'ha dit replica aquesta web i tu has dit que sí o que no, però a tu t'han donat algun tipus de consigna d'aquesta? Ho dic perquè si t'imputen o si t'investiguen per un delicte de desobediència, vaja, el primer és saber si a tu t'ha dit algú que fessis alguna cosa.
No, a mi ningú m'ha dit ni que repliqués ni m'ha prohibit fer-ho, per tant no ho per desobeir.
Uh-huh. Tens por?
No.
Estàs tranquil, per tant, eh?
Sí.
Escolta, molts ànims. Nosaltres, independentment, no sabem si ets tu qui ho ha fet o no ho ha fet, i no serem nosaltres qui ho desveli, però en qualsevol cas, vaja, tota la solidaritat amb aquelles persones que tinguin relació amb webs tan senzilles com la del referèndum o la d'en Paperem o la de l'ANC, i per tant, molts ànims i molta sort.
Gràcies.
Que vagi bé, Marc, bon dia.
Bon dia.
Les 8 i 11 del matí. I mentrestant segueixen les mostres de suport al referèndum. La xarxa de museus de les comarques de Girona ha emès un comunicat per rebutjar les actuacions policials dels darrers dies. Assegura que impedeixen l'exercici dels drets civils de la ciutadania, com la llibertat d'expressió i el dret a decidir.
En aquesta xarxa de museus s'hi troba el Museu de la Pesca, el d'Ull Estret, el Museu del Suro i el Museu Terracota de la Bisbal. Tots ells defensen les institucions catalanes i les entitats que treballen per garantir aquests drets bàsics.
I l'Ajuntament de Palafrugell, que votarà aquest vespre una moció de rebuig a les actuacions policials en contra de les institucions catalanes. La moció està presentada pels partits del govern, Esquerra i el PDeCAT.
En aquesta moció, el consistori insta el govern espanyol a aturar la instrumentalització, diu, de les forces de seguretat. A més, rebutja l'ús de la violència i la força per retallar la llibertat d'expressió i de premsa. La moció recorda que a les eleccions del 2015 els partits independentistes van treure majoria parlamentària. També asseguren que el govern espanyol ha suspès de facto l'autonomia i ha instal·lat un estat de por a Catalunya.
Gràcies, David. Volem saber també què passa en un àmbit més general. Encara relacionat amb el referèndum, el fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, afirma que la detenció del president Puigdemont és una opció que està oberta per delictes de sedició al Balejide.
El fiscal general de l'Estat, José Manuel Maza, va plantejar i que fins ara a la Fiscalia no li ha semblat oportú demanar la detenció del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, si bé admès que és una possibilitat que queda oberta. En declaracions a Onda Cero, Maza ha recalcat que la Fiscalia està convençuda que Puigdemont està incorrent en delictes de prevaricació, desobediència i malversació pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre en contra de la suspensió del decret de convocatòria del Tribunal Constitucional. I ha explicat que en estar tipificat el delicte de malversació amb pena de presó, legalment es donen els requisits per sol·licitar-ne la detenció.
I la Fiscalia, que també ha reclamat als Mossos que identifiquin els responsables dels centres que faran de col·legis electorals per l'1 d'octubre, també adverteix que qualsevol responsable té l'obligació d'evitar que s'obri el centre.
Així ho demana el Ministeri Públic en una nota dirigida directament al major del cos, Josep Lluís Trapero, en què sol·licita a la policia catalana que es personi en aquests centres i requisi tot el material relacionat amb l'1 d'octubre en cas de trobar-ne. Trapero va dir que no se sotmetria a les ordres del comandament del Ministeri de l'Interior, però va dir que sí que acataria les ordres del Ministeri Públic perquè els Mossos són també policia judicial.
I us ho explicàvem al començament, la Guàrdia Civil bloqueja el web de l'ANC. El cos policial també ha intervingut l'accés del portal empaparem.cat.
La pàgina apareix amb el logotip de la Guàrdia Civil i un missatge que assegura que el domini es troba a disposició de l'autoritat judicial, el mateix que apareix als webs de l'1 d'octubre intervingudes. L'Assemblea ha confirmat el bloqueig i ara està estudiant quins dominis alternatius pot obrir. L'acció ha estat aquesta mateixa nit i és progressiva. De fet, fins a les 11 de la nit, alguns dispositius, tant mòbils com ordinadors, encara es podia consultar al web original. L'entitat no ha rebut cap notificació al respecte i creu que el bloqueig s'ha fet a través dels operadors.
És un quart, gairebé un quart de nou del matí. I a aquesta hora del matí saludem en Dani Cortés. Dani, bon dia.
Bon dia.
Obrim de nou en aquesta temporada la carpeta Empordata.
Supermatí.
I aquesta temporada, us ho fem per explicar-vos, aquesta temporada el Supermatí a radiocapital.cat torna, com us dèiem, a Empordà, a aquest espai d'anàlisi de les dades que genera el Baix Empordà. Avui us expliquem que la nostra comarca concentra el 20% dels habitatges de la Generalitat a les comarques de Girona, Dani.
Són un total de 327 habitatges públics al Baix Empordà. Aquest és un percentatge superior al que representen els habitants de la comarca respecte al total gironí, perquè al Baix Empordà hi viuen un 17% dels gironins. A l'Agència d'Habitatge de Catalunya, que és l'organisme... L'Agència d'Habitatge de Catalunya és l'organisme de la Generalitat que s'encarrega de gestionar les ajudes a l'habitatge i administra el parc d'habitatges públic del govern.
La majoria de pisos públics, 163, es troben a Palafrugell.
En ordre, els segueixen Sant Feliu i la Bisbal, tots dos amb 42 habitatges públics. A continuació, Santa Cristina d'Aro amb 36 i Platja d'Aro amb 24. A Begur hi ha 12 habitatges públics, a Calonge 15 i a Torroella 3 de la Generalitat. A Ràdio Capital podeu trobar un mapa on apareixen les dades de forma molt visual.
I aquestes dades a les que ha tingut accés Ràdio Capital ens diuen altres coses.
La majoria dels habitatges estan llogats, però un 8% estan desocupats, o com diu la Generalitat, en procés d'adjudicació. A més, a la Bisbal hi ha 3 pisos de l'agència ocupats il·legalment, mentre que a Palafrugell i a Sant Feliu se n'estan regularitzant 4 d'ocupats.
Aquest Empordà el podeu recuperar, com deia en Dani, sempre que vulgueu, a través del nostre web.
Llegeix l'Empordà complet a radiocapital.cat.
És un quart i un minut de 9 del matí. Gerard Tascaig, bon dia.
Hola, bon dia.
Ara mateix parlem amb tu.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes
autors de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
A Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Un quart i dos minuts de nou. Que entrin les trompetes. I que entrin per explicar-vos que el concurs per reformar el passeig de les Pites a Palamós ja és en marxa. El concurs públic per tal de reformar aquest passeig al municipi s'ha convocat aquest passat dilluns. El projecte preveu canviar el paviment de l'espai i ha sortit a concurs per 126.000 euros, Gerard.
El termini per presentar projectes acaba la setmana que ve i des de l'Ajuntament preveuen fer l'adjudicació de les obres abans del 2018. La intenció és tenir-ho tot llest per la temporada alta o inclús per Setmana Santa, tal com explicava Jordi Pallí, regidor d'Urbanisme i Obres de l'Ajuntament de Palamós.
Crec que en algun moment s'ha parlat de final d'any que tinguéssim adjudicada l'obra i, per tant, que es poguessin començar a la seva execució, el president dit, per part de l'empresa que guanya el concurs a partir de primers l'any que ve. És la idea, d'intentar no interferir en la temporada turística. Es treballa amb aquests paràmetres per no coincidir amb si pot ser inclús abans de Setmana Santa que estigués llegit. No hi ha un termini d'execució gaire llarg i confio que si podem estar en condicions de començar el primer any, estarem en condicions també d'acabar-ho abans de Setmana Santa.
L'obra es construirà en una sola fase i servirà per canviar els panells del passeig, uns panells que s'han fet malbé amb el pas del temps i ara rellisquen, posant en perill la seguretat dels vianants. També s'enderrocaran els murs de separació i s'arreglarà l'arbrat del passeig, tal com explica el regidor.
Que el que hi ha actualment, tot i que no té molts anys, és molt lliscant i com plou, doncs la gent hi patina molt. Arrel de voler fer aquesta modificació o aquest canvi de treviment, s'ha fet un projecte una mica més complet, que inclou... treure la part de muret de les escales que donen accés, que són molt opaques, que donen uns parterres al llarg del passeig que trencarà una mica la uniformitat que té ara, i repassa l'enllumenat, tot i que no es canvia.
Aquest projecte, però, no ha estat exempt de polèmica. L'Ajuntament volia començar el concurs el passat abril, però no va tenir èxit. Des del consistori van veure com els partits polítics del PSC i Junts per Palamós i Sant Joan frenaven la proposta del projecte.
Gràcies, Gerard Tascatxi. No deixem l'urbanisme, Dani Cortés.
A Platja d'Aro volen anar renovant les urbanitzacions que hi ha al municipi. Aquests dies han començat amb les obres de l'urbanització del nucli de Mont d'Aro. Es tracta de la primera intervenció en una urbanització en els darrers 25 anys.
Josep Maria Soler, regidor d'Urbanisme de Platja d'Aro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bon dia. Avançava en Dani, fa 25 anys que no es fa una intervenció d'aquestes característiques en una urbanització, Platja d'Aro.
Sí, malauradament, una part de l'herència que ens va quedar del desenvolupament urbanístic de finals dels 60 i principis dels 70, amb molts dèficits estructurals i l'incompliment fins i tot de les normatives d'aquella època, encara no ha estat pogut, no ha pogut ser redreçat, i és per això que és un dels objectius principals de la regidoria d'urbanisme en aquests moments, aconseguir que una revela l'altra, després de processos molt complexes, molt llargs, totes les urbanitzacions amb dèficits urbanístics evidentíssims puguin recepcionar-se per l'Ajuntament i passin a formar part de l'espai urbà consolidat i amb tots els serveis.
Escolti, pel que tinc entès, el 100% del cost d'aquesta reforma el paguen els veïns. Això és perquè és una urbanització 100% privada o com funciona?
És perquè no ha estat mai recepcionada per l'Ajuntament. Per tant, forma part d'un polígon d'actuació ja des del primer, dels primers planejaments de la democràcia, i en cap moment l'Ajuntament ha recepcionat els serveis urbanístics de la zona. Concretament, en aquest cas, estem parlant d'una urbanització que, per no disposar de serveis, no disposa ni tan sols de clavegueram. Hi ha unes 200 finques, de les quals un 70 i llarg per cent estan construïdes, i les cases que hi ha doncs, funcionen amb fosses sèptiques. Per exemple, aquest és un dels elements principals de mancança. Però les mancances són de més tipus. Avui, per exemple, no compleixen ni amb el tipus de voreres, els paviments, la recollida d'aigües, la instal·lació elèctrica, les comunicacions i telefonia. Per tant, s'ha de fer una obra absolutament estructural, una reurbanització gairebé de zero.
Sí.
I és per això que les que estan en aquesta situació, el finançament ha de ser el 100% a càrrec dels veïns, perquè són quotes d'urbanització. No són contribucions especials.
Val.
Com si es fes de nou.
Senyor Soler, una pregunta al respecte. No sé si a la comarca en general, però vostè en tant que regidor de Platja d'Aro m'ho sabrà dir, quantes urbanitzacions, quants espais hi han que estiguin en una situació similar, d'aquests espais que es devien planificar o construir ara fa molts anys i que a dia d'avui no s'han posat al dia?
Jo de la comarca no ho sé, però sé que a l'època del conseller Nadal es va impulsar la llei que parlava d'urbanitzacions amb dèficits i en calculava 3.000 a tot el país, a tot Catalunya. Per tant, si n'hi ha 3.000 a tot Catalunya, pot calcular que la Costa Brava no està plena. I, de fet, alguns dels problemes que arrosseguem en el conjunt de la Costa Brava tenen a veure amb aquestes urbanitzacions. Es van fer en uns moments en què la capacitat dels ajuntaments de fer complir la llei era molt laxa, no els promotors aconseguien
la capacitat i en alguns casos fins i tot la voluntat de fer complir la llei també.
Les dues coses segurament. Sí, i és probable que situats en aquella època molta gent ho veiés com un progrés. Suposava noves cases, noves contribucions i per tant impostos a l'Ajuntament, nous veïns que podien dinamitzar el comerç de les poblacions, però amb el temps és una de les motxilles que costa més de redreçar a tots els ajuntaments que tenim. I malauradament només hi ha un camí, que és començar les tramitacions, aprovar projectes amb tot el que això suposa i després aprovar els projectes de reparcel·lació, que són els que suposen l'assignació a cada propietari de la quota que ha de pagar. A ningú ens agrada pagar, són situacions que en algunes famílies poden ser doloroses i ho entenem, però no hi ha cap altra forma de donar-li la volta en aquesta situació i esperem que amb aquestes obres que hem començat ara fa una setmana, en el termini de gairebé serà una mica menys de 2 anys, tenint en compte que a l'estiu no es pot fer obres, tinguem una urbanització plenament recepcionada, que l'Ajuntament mantindrà, i que els veïns puguin accedir perfectament a les seves finques sense sots, amb recollides d'aigües pujanes eficaces, amb unes comunicacions de primer nivell, perquè això és el que es mereixen tots els veïns que viuen avui en aquestes urbanitzacions, que hauran d'afrontar l'esforç de pagar-ho.
Senyor Soler, deixi'm que li pregunti a vostè en tant que regidor i també a títol personal. Fins a quin punt encara hauríem d'anar creixent més amb edificacions de cases a casa nostra?
El que és evident és que no hem de créixer en noves ocupacions de territori. O sigui, crec que l'objectiu de l'urbanisme en els propers anys ha de ser la millora de les zones urbanes que s'han deteriorat, donant millors serveis i que el tipus d'edificació s'adequi i es noti de la modernitat que avui podem tenir, i no pas créixer. El creixement no és bo. El que passa que sí que tenim moltes zones no desenvolupades amb drets urbanístics que ens venen dels planejaments expansius que hi ha hagut fins ara.
Sobre això, deixi'm que li pregunti una qüestió. Ara que estem en l'època, sembla que aquesta legislatura s'ha convertit en la legislatura de les consultes populars, i a mi m'agrada, cada vegada que parlem d'urbanisme, m'agrada fer la mateixa pregunta a responsables polítics. Sabedors que tenim l'herència de plans urbanístics aprovats als anys, molts d'ells als anys 80, i que, per tant, han quedat obsolets, i que són plans que contemplen l'augment d'edificabilitat, que contemplen el dia d'avui l'augment d'edificabilitat, jo pregunto, no sé si no valdria la pena plantejar a la població sobre la possibilitat de revocar aquests plans urbanístics, bo i advertint de quines podrien ser les conseqüències bàsicament econòmiques que podria tenir sobre les arques públiques.
Bé,
li comento, disculpi, li comento perquè...
Quan més informació i opinió hi hagi, em sembla bé. El que passa que el que és cert és que tots els drets que s'han atorgat s'han de poder materialitzar, si no s'hauran d'indemnitzar.
Per això li deia.
Hi ha forma, pot haver-hi formes intel·ligents d'aconseguir la concentració d'aquests drets, de forma que no hi hagi majors ocupacions. Segurament haurem de tendir a que les zones urbanes tinguin un punt més de densitat i estalviant ocupació de territori. Això, evidentment, del debat democràtic n'ha de sortir, i de fet la nova llei que planteja la Conselleria de Territori, la nova legislació urbanística moderna, que de fet alguns volem que ens serveixi per la nova república, doncs aquesta legislació el que apunta és cap a una millora de les trames urbanes existents, segurament amb un increment de densitat, que no vol dir disminució de la qualitat, perquè si mantenim els espais lliures, les zones d'equipaments, l'amplada de carrers i espais d'ús dels ciutadans, no ha de ser un problema que hi hagi més densitat en algunes zones. I l'urbanisme modern ha d'anar per aquí.
Jo li pregunto perquè miri, parlem amb l'alcalde de Palamós, que ens diu que s'ha de deixar d'edificar, però al cap de res sabem que en una zona d'un paratge natural s'hi construiran ara una sèrie d'apartaments. Li dic perquè parlem amb l'alcaldessa de Pals, que ens parla del pla urbanístic de l'any 80 i de reducció d'edificabilitat, però de cop i volta s'hi poden construir fins a 2.000 vivendes més. Perquè parlem amb vostè, que em diu que aquesta urbanització, que si no recordo malament m'ha dit que té 86 cases edificades, en contempla fins a 200.
He dit gairebé el 80%.
El 80%, val.
Disculpi.
No ho havia entès bé. Doncs li deia per això, no? Perquè sembla que l'argument que té tota la raó del món, i és perfectament legítim, legal i comprensible, però l'argument que el pla urbanístic es va aprovar l'any 80 no sé què, sembla que a vegades pugui ser contradictori amb aquesta nova política que també sembla que es vulgui fer, no? De dir, va, anem a consultar els ciutadans què volem que es faci. Doncs escolti, jo dic, posem sobre la taula l'oportunitat de no edificar més, si és que estem d'acord tots en que no s'ha d'edificar més, que sembla que hi ha bastant consens, i expliquem als ciutadans.
Permetin que ho corrigeixi. Jo no dic que no s'hagi d'edificar més, dic que no s'ha d'ocupar més territori. Allò que no és urbanitzable l'hem de mantenir com a no urbanitzable. Però les zones urbanes, jo almenys a Platja d'Aro, no percebo la necessitat de congelar les zones de desenvolupament que ja tenim previstes. De fet, tenim espais fins i tot a l'interior dels nuclis que s'han de desenvolupar. La Marina de Port d'Aro, per exemple. L'ampliació de la Marina de Port d'Aro avui la tenim entremig de dos espais urbans que estan a tocar, però tenen aquesta gaia al mig que no, no ens aporta res. En canvi, sí que el desenvolupament d'aquest projecte pot ser un projecte que porti riquesa, benestar, millora fins i tot del paisatge, preservació de, i guany, guanyaríem tota la zona verda del principi de la primera línia de mar. Jo recordo que en aquesta, a la Marina de Portdaro, la primera totxana està prevista a gairebé 200 metres de la zona de domini públic marítim o terrestre. Tot aquest espai serà zona verda. Zona verda que avui és ocupada per una instal·lació privada, legítima, que guanya, que porta també riquesa, com és un càmping.
Mm-hmm. Sí, 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 no, està clar. Sembla que ha arribat al lloc on era, eh?
L'estem
sentint molt millor. Senyor Josep Maria Soler, regidor d'Urbanisme de Platja d'Aro, gràcies per atendre la nostra trucada i per aclarir-nos una mica més sobre aquesta urbanització Mundaro. Escolti, pels que no som especialment dubtes en la matèria, exactament on es troba aquest... jo és que vinc de Pals, eh? Quan jo vaig per l'autovia de Platja d'Aro, quin és, per entendre'ns?
Miri, doncs quan surt de terme de Calonge i passa per dos petits túnels,
sí,
doncs li queda a la mà esquerra. És una urbanització que es configura en una vall que
sí.
S'obre cap a Ponent.
Val, entès. Jo m'estava confonent amb la del Masnou.
No, aquella espero que ens pugui arribar el més aviat possible, però la tramitació és molt complexa. També és una urbanització, diríem que gairebé 5 vegades més gran en quant a nombre de finques, i que multiplica per, jo diria que per uns 30 els quilòmetres de carrers.
Carai, això podria multiplicar també per 30 el cost?
Pues gairebé.
Déu-n'hi-do.
Sí, i tant. Parlant de Masnou, són 38 quilòmetres de carrers i s'hauran de fer també, perquè en bona part s'han de fer de zero.
I aquest al Masnou també està en les mateixes condicions que Mundaro, per tant? De salubritat, d'enllumenat públic, de paviment...
Exacte, sí, sí.
Déu-n'hi-do, quina és la previsió que tenim per posar-nos amb aquesta?
La tramitació durant el 2017, mitjans del 18, i ens agradaria entrar en obra com a molt tard el 2019, però repeteixo que no són situacions senzilles, sinó suposo que totes aquestes 3.000 urbanitzacions ja s'haurien arreglat.
T'ho diràs.
I malauradament no s'ha fet.
T'ho diràs, queda clar. Senyor Soler, gràcies, que vagi bé.
Al seu servei.
Bon dia i sort. Bon dia. Passen 2 minuts de 8:45 del matí. I encara no tant sobre urbanisme, sinó sobre les infraestructures que es deriven de les necessitats que genera aquest urbanisme, en Paulí Martí n'ha fet un comentari que dona, diguem-ne, la benvinguda al retorn d'en Paulí a l'antena del Supermatí.
Passat l'estiu, tothom fa balanç de com anar la temporada. Sembla que hi ha hagut una certa recuperació pel que fa a l'afluència i la recaptació dels calaixos. Ha acompanyat el temps i s'ha vist moviment de gent, en quantitat i varietat pel que fa als països d'origen dels turistes, com ara la recuperació de visitants vinguts de França, Alemanya o Bèlgica. Sigui com sigui, la valoració cal fer-la des de tots els vessants de la vida quotidiana de la comarca, ja que a causa de l'increment de la població es veuen afectades infraestructures com ara el sanejament de les aigües. La depuradora de Palamós dona servei a aquest municipi, a més de Calonge, Palafrugell, Vall-llobrega i Mont-ras. A la dècada dels anys 80, aquestes instal·lacions ubicades al camí de Torre Simón a Castell van suposar un avenç i una optimització pel que fa a la salubritat de les aigües brutes, que anteriorment anaven en gran mesura directament al mar sense tractament. Amb el temps, la depuradora es va mostrar insuficient i des de feia anys era objecte de severs judicis per part de les entitats conservacionistes, que veien com l'emissari de Castell abocava al mar una aigua cada vegada més llardosa. Finalment, les administracions s'han rendit a l'evidència i tant el Consorci de la Costa Brava com l'Agència Catalana de l'Aigua anunciaven a principis de setembre una inversió de 18 milions d'euros a la regeneració del sistema de sanejament d'aigües de la Costa Brava fins l'any 2021. La major part de la inversió es farà a la depuradora de Palamós, així com les canonades d'abocament al nostre litoral. La resta d'intervencions passen per la depuradora de Tossa de Mar, el bombament de la zona de Fanals de Lloret, posar al dia les estacions de bombament de Roses i Sant Feliu de Guíxols, així com millorar el tractament previ de les aigües de la depuradora d'Empuriabrava. Bon dia a tothom i fins la propera.
El comentari d'en Paulí Martí per avui, que ens porta directament als breus. L'empresa de taps de suro Trefinos de Palafrugell ha celebrat 250 anys i ho va fer amb una jornada amb diverses activitats relacionades amb el suro i la trajectòria de l'empresa, que proveeix, entre d'altres, el grup Moixandón, Freixenet o Codorniu Eugènia Güell.
Actualment l'empresa fabrica uns 500 milions de taps anuals i té presència en 22 països diferents. Després de 150 anys de nissaga de la família Barris, Manufactures del Corxo S.A. va comprar l'antiga Casa Barris i la va redenominar l'any 1917. De manera que, sumat a aquests 150 anys de nissaga familiar, ara se celebren els 250 anys. Està instal·lada a Palafrugell des de voltants del segle XIX, però la família Barris era originàriament d'un poble de l'Alt Empordà, d'Arnius. A la jornada de celebració es va fer una visita als boscos de Sureres d'Agullana, prop de la Jonquera, una taula rodona d'experts i també una visita guiada per la fàbrica en la que es van explicar les innovacions tecnològiques que està promovent la multinacional.
Gràcies, Eugènia. I en el terreny esportiu no marxem encara de les notícies breus. A Platja d'Aro hi tenim torneig de bàsquet, Pedro.
Així va ser un triple sobre la botzina. Va guanyar el Barça Lassa per 72-70. El seu últim partit de pretemporada contra l'UQ Múrcia, que es va disputar davant d'uns 1.300 espectadors. El maig tancava l'estatge que han fet els culers a Castellplatja d'Aro del 21 al 24 de setembre. El Barça va imposar el seu domini des del principi del partit i aconseguia un avantatge de 5 punts sobre el rival al termini del primer quart, per 19-14. El balanç va canviar al segon quart, ja que el tècnic de l'UQ Múrcia, Ivon Navarro, va fer entrar a la pista Clevin Hanna, que va ser un autèntic revulsiu perquè els murcians s'avancessin al marcador abans d'anar al descans 31-32. Els barcelonins seguien patint al llarg del tercer quart. De fet, van arribar a estar 10 punts per sota, 34-44. Abans d'arribar al termini del tercer quart, l'equip dirigit per Cito Alonso retallava distàncies 47-51. Si bé els blaugranes arribaven a empatar el partit a 57 punts quan restaven 5 minuts pel final del maig, els homes de Navarro aconseguien ampliar novament la diferència deixant un marcador de 59-67. La bona efectivitat de Juan Carlos, Navarro i Ortel van fer que el Barça tornés a empatar el partit a 67 quan faltaven 40 segons pel final. Aleshores, els culers van aprofitar dos tirs de personal per posar-se a 69-67. Faltant 4 segons pel final, els murcians tornaven a estar per davant amb un triple de Hanna i gairebé al cronòmetre 0, des d'una distància de 10 metres, va notar un triple in extremis fil preci, que donava la victòria als blaugranes, 72-70.
Gràcies, Pedro. I per tancar aquest bloc estrictament informatiu, us expliquem que Corea del Nord ha declarat que els Estats Units li ha declarat la guerra i amenaça en destruir avions nord-americans. Des de Washington es titlla d'absurdes les acusacions del ministre d'Exteriors nord-coreà, Alba Lejide.
El ministre d'Exteriors de Corea del Nord, Ri Yong-ho, va assegurar ahir que Donald Trump ha declarat la guerra a Corea del Nord, motiu pel qual Pyongyang es reserva el dret de respondre amb mesures que poden incloure l'enderrocament de bombarders nord-americans, encara que no sobrevolin el seu espai aeri. Des de la Casa Blanca afirmen que són absurdes les declaracions del ministre Ri i que cap país té dret a disparar sobre aigües o espais aeris internacionals.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Lluís Vidal, bon dia.
Molt bon dia, què tal?
Què, com anem? Com ha anat la setmana?
Bé, una mica entretingut amb tot plegat i amb tot el que estem sentint de notícies sobre el referèndum, el procés, i a veure, nosaltres que ens dediquem a la comunicació en algun dels àmbits, estem entretinguts aquests dies.
A més, és curiós perquè tota aquesta, diguem-ne, batalla política s'està generant, s'està escampant també, però s'està sobretot generant a través de les xarxes, eh?
I tant. I el WhatsApp, per exemple, està tenint un paper destacadíssim.
Sí, fonamental. Bé, començant per la crida, aquest número que es diu Crida per la Democràcia, que cada vegada que hi ha alguna cosa envien una alerta a tothom. I,
Això ve d'Òmnium, teòricament, i se suposa que és l'única font fiable d'informacions, quan a concentracions, quan a procediments, etc. No? Aquesta tarda, per exemple, mateix... Ara fa unes hores estaven enviant un missatge dient doncs que imprimissis un cartell per dir a tothom on ha de votar. Vull dir que les maneres de comunicació han canviat moltíssim en molt poc temps i en situacions com aquesta ho estem veient.
Sí, sí, com han canviat les guerres, eh?
Carà, i tant, les guerres ja no...
polítiques en aquest cas, però com ha canviat la guerra.
Sí, sí, sí. Home, tenim policia per un tubo a tot arreu, però també tenim una guerra a les xarxes.
Però fins i tot la, diguem-ne, la lluita psicològica a favor i contra aquest desplegament policial també es desenvolupa a les xarxes. Primer amb la crida a la gent a bloquejar els accessos de la Guàrdia Civil i després amb tota la collonada aquesta dels vaixells, del piolín, i vull dir, tot això al final acaba movent-se a través de la xarxa i serveix també per, no sé si per minar la moral de la gent o no, però per transmetre sensació de derrota o de victòria segons en quin moment.
Tot en conjunt. De fet, ho comentava jo amb una altra persona la setmana passada, tota aquesta mobilització que està ben és molt diferent de, per exemple, no sobre aquest tema, no sobre el tema del referèndum i el procés, sinó més aviat parlàvem dels atemptats de Barcelona del mes d'agost, sí. De la Rambla, que la diferència, per exemple, amb l'altre gran atemptat que s'ha viscut a l'estat espanyol, que va ser a Madrid, ha estat doncs, 10 anys de tecnologia.
Clar.
Quant a mobilitzacions, el paper que ha jugat els WhatsApp, el Facebook, sobretot a l'hora d'escampar rumors,
sí.
I precisament aquesta és una de les coses que avui parlem en aquesta secció de tecnologia el supermatí, doncs han tingut les xarxes un paper fonamental.
Escolta, Adèries, és una de les coses que parlem aquest matí. M'encanta el tema aquest, els bulos aquests que corren per les xarxes, mm-hmm. El que es coneix popularment com a les fake news.
Els fakes, sí, sí, correctament. Això és una cosa que existeix i que hi ha molta gent que se'n passa. Des de coses que poden ser relativament, com diria, inofensives, com sortejos que bueno, que el pitjor dels mals és que te robin una adreça de correu electrònic, doncs, per exemple, aquí no ha vist el típic anunci del Land Rover amb el llacet, no?
Sí.
Comparteix la foto del Land Rover i entres en el sorteig d'un cotxe que val no sé quants milers d'euros.
I has caigut alguna vegada o no?
Jo no, però la decepció de veure que amics meus en el Facebook han començat a compartir i comentar...
Calla, burro, que jo hi he caigut alguna vegada.
A tu també, ostres, jo Miquel.
Crec que hi vaig caure una vegada. Dic, i el Sergi Carles Folk, probablement ostres, el coneguis, sí, em va escriure sí, dient-me, què fas, Ruc, que això és un...
És un bulo.
Dic, sí, ja m'ho pensava, però no és que no sapigués que era mentida. És allò del... Hòstia, i sí.
Però que el dit amb el compartir va anar més ràpid que el cap.
Sí, sí, sí.
No?
Exacte.
Doncs sí, la veritat és que hi ha molts d'aquests, no? Però clar, quan això es dona amb notícies que tenen un abast, que tenen una importància, com per exemple amb un atemptat o amb una situació de crisi, uh-huh. O amb una situació com ara la que estem vivint a Catalunya, no? En què hi ha moltes informacions en molt poc temps i ben bé no saps què està passant, és important saber què és una notícia falsa, què no ho és. I per això Facebook s'ha posat les piles una mica des de fa ja un temps, perquè no sé si recordes que amb les eleccions passades nord-americanes, amb la victòria de Donald Trump, hi va haver una polèmica brutal sobre el paper que havien tingut les notícies falses.
Sí, de fet, Trump estava obsessionat en dir que les fake news... Sí, 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 sí.
Doncs això, no? Doncs Facebook s'ha vist obligat, igual que Google, també, perquè, clar, l'altre gran, Google, el que indexa continguts des de les webs i també des de posts de públics de xarxes socials, doncs també ha hagut de posar-se les piles en aquest sentit, no? Han posat en marxa una sèrie de procediments, una sèrie d'aplicacions, podríem dir, per intentar detectar què és el que és fals i el que no. Mm-hmm. A veure, senzillament, ara el que et donen és la possibilitat de denunciar un contingut d'una manera una mica més clara, no?
Yeah.
O sigui, ho tens més fàcil per dir, escolta, això no prové d'una font de confiança, això com a mínim és dubtós, doncs ho denuncio de tal manera que Facebook doncs, pot tenir millor constància i més ràpid, sobretot.
Sí, que ho identifiqui i tindrà més inputs. Clar.
Per evitar que s'escampi, no? Perquè aquí el problema és una qüestió de temps, o sigui, en molt poc temps un contingut es pot fer viral de tal manera que després desmentir que això no és cert pot costar molt esforç, molts esforços.
Clar.
I bé, doncs ara Facebook també a l'estat espanyol ha començat a introduir aquest tipus de mesures, però al final és que tot es redueix a coses molt bàsiques. Per exemple, primer el sentit comú, després a no creure's absolutament tot el que caigui d'on caigui, i després veure quina és la font, no? Perquè, a veure, els mitjans de comunicació, tu pots estar d'acord amb la seva línia editorial o no, però mitjans com TV3, com El País o com qualsevol altre dels grans, doncs tenen una credibilitat, no? Després, un altre tema seria això, no? Que estiguis d'acord,
sí,
amb la
seva línia editorial. És el debat sobre el periodisme, no? Sobre la diferència entre informació i periodisme, el debat és aquest, és la diferència.
Ah, exacte. Llavors, clar, després veus mitjans sucedanis, no?, que publiquen segons quines coses, que dius, bueno, està evidentment pensat això per fer una campanya de tràfic o fins i tot de captar dades, no?
Sí. Vull dir que... Algun dia m'agradaria, em sap greu que et tallo perquè és que queden 3 minuts, però algun dia m'agradaria que abordéssim el fenomen aquest dels clickbaits, això que serveix per generar tràfic cap a les webs, i m'agradaria que expliquéssim aquestes enquestes, aquests vídeos que apareixen als Facebooks de moltes pàgines de Facebook, no? Allò de vota amb el like si opines això, sí. Vota amb la icona de no sé què. M'agradaria que algun dia expliquéssim quina és la finalitat que tenen aquestes enquestes. Un dia amb una mica més de temps, et sembla?
Molt bé, perfecte. I tant que sí, és un tema que també dona per molt.
Escolta, avui teníem també un altre tema, que és aquesta funcionalitat de Google que serveix per saber on aparques el cotxe.
Sí, ostres, des que la vaig descobrir m'ha falsitat la vida d'una manera brutal, Perquè és que jo tendeixo a aparcar el cotxe. I el perdo, a més a més, en una àrea molt petita, en el pàrquing d'un centre comercial, hi ha pàrquings de centres comercials molt grans, però jo el perdo en un radi de 100 metres, vull dir que sóc un desastre per això. I quan Google Maps va anunciar, ara fa poc més d'un any, que implementava aquesta funcionalitat, vaig veure el cel. Això és molt senzill. El que fa és que tu, si portes el Google Maps activat en el telèfon per arribar a algun lloc, o sigui que tens una ruta, no?, i li dones perquè t'aporti, quan arribes i diu al Google ha arribat al seu destí, ha arribat al seu destí, doncs te diu l'opció de dir he aparcat aquí. Surt com una opció més en la pantalla, he aparcat aquí. Llavors te guarda doncs un puntet que després pots recuperar quan t'has allunyat per anar-hi a peu.
Però, escolta, però això funciona només a l'aire lliure o si vas en un aparcament subterrani també? És a dir, recorda la plaça 240, per entendre'ns?
No te diu la plaça 240, però sí que te diu, doncs, amb una precisió bastant, bastant bona, perquè a més és que els GPS no funcionen només amb el GPS de satèl·lit, sinó també funcionen amb la connexió a internet. Van precisant amb la connexió a internet. I a més fins i tot donen la possibilitat d'afegir un temps d'entrada i un temps estimat de sortida per si el lloc on s'ha aparcat és de pagament. Ah, i t'avisa, amb alertes per si t'has passat, imagina't que estàs en un pàrquing o en una zona blava. Està molt bé, la veritat. Jo l'he fet servir un parell de vegades, una d'elles no em va funcionar i va ser perquè em vaig quedar sense bateria.
Sí. Jo soc testimoni d'això,
Sí, és veritat.
Jo soc testimoni d'això. Sí. De dir, llavors, mira, tu m'estàs aquí vacil·lant amb la cosa però t'has quedat sense pila al mòbil. I per tant, el cotxe que has aparcat.
Vaig haver tirat el GPS 40, no? I la veritat que va funcionar bastant bé.
Molt bé. Escolta, l'última així ràpidament. Per què Bill Gates odia la combinació de tecles control al suprimir del teclat de Windows?
Sí. Això ha estat notícia que han recollit diversos mitjans ara fa uns dies recentment, perquè Bill Gates, el fundador de Microsoft, ha fet una conferència a la Universitat de Harvard i ha dit que odia aquesta combinació de tecles per reiniciar les màquines, perquè va ser en el seu dia una imposició, diu, una imposició d'IBM, que van ser el primer fabricant que va començar a produir ordinadors en sèrie personals amb el sistema operatiu de Windows. Diu literalment el tipus que feia aquest tipus de disseny, o sigui, l'home que feia els dissenys dels tecles d'IBM, diu que no volia incorporar un sol botó per fer el reinici de la màquina. I diu que se les van haver d'enginyar per posar el control a suprimir com una concatenació de tecles, no?, per fer aquesta cosa. Vull dir que al final resulta que la culpa la té IBM, d'això.
Sí, com en compte tantes altres coses. Josep Lluís Vidal, gràcies per acostar-nos una setmana més a aquests tips tecnològics que posem al supermatí.
Molt bé, ens veiem.
Que vagi molt bé, fins la propera. Adéu.
Adéu.
Torna a escoltar aquest espai sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Curiositats, consells, aplicacions i coses útils o bastant inútils a vegades amb en Josep Lluís Vidal. Tot allò relacionat amb l'entorn digital. 11 minuts i seran les 9 del matí i quan sona aquesta música, el supermatí, és temps per repassar l'activitat del dia.
L'agenda cultural de la setmana.
I comencem aquesta agenda d'avui dilluns, d'avui dimecres, dimarts. Ostres, com estem. Comencem aquesta agenda d'avui dimarts, ara sí, amb una visió diferent de la vida de Figueres a través de l'exposició Fora al carrer, Pau Ponsetti.
L'exposició fotogràfica Fora al carrer mostra una altra visió sobre la ciutat, la gent al carrer, la vida que hi ha per tot arreu i moments plens d'emocions. El fotògraf Josep Burcet exposa fins al 19 d'octubre al Centre Cívic Creu de la Mà una sèrie de fotografies que il·lustren la vida als carrers de Figueres des d'un altre punt de vista, moments que ha captat per suggerir-vos històries que han passat o que estan a punt de passar per compartir uns sentiments que són plens de vida.
I 32 anys es compleixen de la primera Setmana Cultural de Navata amb activitats per tots els gustos i edats.
La Setmana Cultural de Navata arriba a la seva 32a edició amb activitats tradicionals però també amb novetats. Unes jornades culturals que van començar el passat diumenge 24 de setembre amb una marxa i que s'allargarà fins al 15 d'octubre amb un programa d'activitats on en destaquem les xerrades, la mostra de cuina lliure multicultural i solidària, la 13a edició del concurs de dibuix, el concurs fotogràfic, la cantada de veneres o la 5a edició de l'Ecofira. Unes jornades culturals tant per petits com per grans i per tots els gustos que segur que no us deixaran indiferents.
Gràcies, Pau. I avui, que és dimarts, repassem els mercats que podeu trobar avui, mercats setmanals que podeu trobar al llarg i ample del Baix Empordà per poder comprar allò que vulgueu de manera més fresca, natural i allò que en diuen a Barcelona al quilòmetre zero.
Doncs comencem amb Pals, que avui, dimarts, a més d'una trentena de parades, ofereixen els seus productes més naturals i frescos. Els podreu trobar a l'Avinguda Europa, de 8 del matí a 1 del migdia. I també marxem cap a Verges, que com cada dimarts també instal·la el seu mercat setmanal al centre del poble durant el matí. I finalment acabem amb Santa Cristina d'Aro, que fins a les 2 del migdia a la plaça del mercat hi trobareu aquestes parades de productes de la terra.
El repàs a les activitats amb en Pau Ponset.
L'agenda cultural de la setmana.
Que podeu trobar també a radiocapital.cat/agenda. I és l'agenda pel dia d'avui, que és dimarts, que és 26 de setembre. Tal dia com avui es publicava l'últim disc enregistrat dels Beatles, Marc Clapés.
Abbey Road va veure la llum un 26 de setembre de 1969 i va suposar el darrer treball que el grup britànic va gravar. Un any després va editar-se Let It Be, si bé s'havia gravat anteriorment. Abbey Road és considerat un dels discs més elaborats del grup, tot i que ja no funcionaven en aquella època. Cançons com Come Together, Something o Here Comes the Sun es van convertir en peces imprescindibles a la història dels de Liverpool.
I tal dia com avui també naixia el periodista Jordi González.
El català va néixer l'any 1961 a la ciutat de Barcelona i des del 1997 forma part de la plantilla de Telecinco. Abans l'havien pogut veure a TV3 en programes com Les Mil i Una o en diferents emissores de ràdio com Catalunya Ràdio, RAC1 o Ràdio 4. Els seus inicis van ser a Ràdio Popular de Reus i després ja va entrar a la cadena SER, on va presentar programes com la Ràdio al Sol o el concurs Doble Onada. Posteriorment va presentar La Palmera a Televisió Espanyola o Vitamina N a City TV, l'actual 8 TV. Forma part del llibre Guinness de Rècords gràcies al programa Moros y Cristianos, que durant el 6 i el 7 de setembre de 1997 va estar-se emetent durant 24 hores seguides.
El que no sabem és si en el moment de néixer, en comptes de posar-se a plorar, en Jordi González, quan va sortir del ventre de la seva mare, va fer un hola. I també tal dia com avui, Pretty Woman. La cançó Pretty Woman de Roy Orbison arribava al número 1 als Estats Units.
La cançó de Roy Orbison va liderar la llista Billboard Hot 100 un 26 de setembre de 1964 i va aguantar durant unes quantes setmanes sent un dels èxits més importants del cantant. Anys després va fitxar per una altra discogràfica, encara que va anar perdent els seus seguidors i va encadenar un seguit de tragèdies, com la mort de la seva dona en accident de moto. Els 90 van tornar a portar el nom de Roy Orbison a les masses gràcies a la pel·lícula de Julia Roberts. Llàstima que el cantant havia mort 2 anys abans.
Doncs aquesta cançó, l'any 1964, arribava al capdamunt de la llista d'èxits del Billboard, que per l'època era, diguem-ne, una de les més importants del planeta. 5 minuts i seran les 9 del matí. Estem a punt de tancar el programa, un espai, un supermatí d'avui en el que us hem parlat de moltes coses, començant per aquesta història que fa referència a aquest jove investigat de Calonge, investigat per clonar els webs del referèndum. Ha explicat al supermatí de Ràdio Capital que la justícia espanyola ha perdut els papers a l'hora de tancar els webs. A casa seva estan sorpresos i li diuen que no es posi en problemes, Dani.
Davant del jutge es va acollir el seu dret a no declarar i, per tant, no confirma si va realitzar la duplicació o no. Diu, però, que ell està convençut que no ha fet res il·legal. Quan diumenge al vespre va rebre la citació, ens ha explicat què és el que va fer en aquest moment.
Bé, el primer que vaig fer va ser trucar al número que havien donat a l'associació de drets i ells em van posar en contacte amb un advocat. No, a mi ningú m'ha dit ni que repliqués ni m'ha prohibit fer-ho. Per tant, no ho per desobeir.
I és probable que situats en aquella...
Ha assegurat que li han negat el dret a veure l'atestat i les diligències.
I a Platja d'Aro, sentíem ara el tall així de fons, a Platja d'Aro volen anar renovant les urbanitzacions que hi ha al municipi. Aquests dies han començat amb les obres de l'urbanització del nucli de Mont d'Aro. Al supermatí hem parlat amb el regidor d'Urbanisme del municipi, Josep Maria Soler.
Ha dit que el fet que els veïns hagin de pagar el 100% de les actuacions entén que pot ser una situació dolorosa per a algunes famílies, però que és l'única opció. Serà una obra estructural, una reorganització de zero, com si es fes de nou, perquè de fet no tenen ni clavegueram. Assegura que es van fer en un moment en què la capacitat i la voluntat de l'Ajuntament per fer complir la llei era molt baixa i apunta a alguns motius.
I és probable que situats en aquella època molta gent ho veiés com un progrés. Suposava noves cases, noves contribucions i, per tant, impostos a l'Ajuntament, nous veïns que podien dinamitzar el comerç de les poblacions, però amb el temps és una de les motxilles que costa més de redreçar a tots els ajuntaments que tenim.
Un cop fetes les obres, l'Ajuntament sí que podrà actuar perquè l'espai sí que complirà amb tots els requeriments normatius, Miquel.
Gràcies, Dani, que vagi molt bé, ens veiem demà.
Vinga, fins demà.
Adéu, bon dia. També us hem explicat més històries que repassem amb en Toni Sellas i amb la Sílvia Pedret en forma de resum.
Un veí de Calonge citat a declarar per haver clonat webs sobre el referèndum. El noi ha hagut de comparèixer a la comissaria de la policia espanyola a Girona per ordre d'un jutjat de València. La investigació és oberta per la duplicació dels webs referèndum.cat i garanties.cat. El calongí Marc Ruiz s'ha acollit al dret de no declarar i ha quedat en llibertat investigat per desobediència.
La xarxa de museus de les comarques de Girona rebutja les actuacions policials dels darrers dies. En un comunicat assegura que es vulnera l'exercici dels drets civils de la ciutadania, com la llibertat d'expressió o el dret a decidir. El Museu de la Pesca, el d'Ullastret, el Museu del Suro i el de la Terracota formen part d'aquesta xarxa de museus de les comarques de Girona.
L'Ajuntament de Palafrugell votarà aquest vespre una moció de rebuig a les actuacions policials en contra de les institucions catalanes. La moció està presentada pels partits del govern, Esquerra i el Partit Demòcrata. En el text, el consistori insta el govern espanyol a aturar la instrumentalització de les forces de seguretat. A més, rebutja l'ús de la força per retallar la llibertat d'expressió i de premsa.
La futura reforma del Passeig de les Pites a Palamós ja és en marxa. Aquest dilluns s'ha convocat el concurs públic per la remodelació d'aquest passeig. El projecte preveu canviar el paviment de l'espai i ha sortit a concurs per 126.000 euros.
Platja d'Aro comença les obres de remodelació de la urbanització del nucli de Mont d'Aro. Tenen un cost d'1,86 milions d'euros i un termini d'execució d'un any. Es tracta de la primera intervenció en una urbanització en els darrers 25 anys. L'Ajuntament vol que sigui el principi d'un seguit d'actuacions per posar al dia les urbanitzacions del municipi.
I tot això que us hem anat explicant al supermatí d'avui, tenim temps encara per fer un últim apunt per la previsió del temps, Martí Seguer.
Doncs avui una jornada que comença ennuvolada. A poc a poc s'aniran trencant aquests núvols, però a la tarda en tornaran a aparèixer, sobretot cap al sud de la Costa Brava. Per tant, en algun lloc pot caure algun ruixat. Temperatures una mica més fredes que les d'ahir, amb 12 graus de mínima i els 24 de màxima. I demà dimecres ja per la predomini del sol i temperatures a l'alça.
Gràcies, Martí, gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Tornarem demà puntualment a les 8 a través de Ràdio Capital, la ràdio de l'Empordà.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.